Si n'hi ha algú a Vila-real que tot el món sap el que és, bueno, hi ha dos o tres coses que jo diria que tots saben el que és. Bueno, a Vila-real tot el món parla de l'estrena a Santa Caterina, i això és més habitual i això és de tota la vida. L'altre dia vam parlar, jo diria, d'algo que també és prou reconeixible i prou reconegut, no? Que és la xulla o reunir-se a torrar carn tots. A aquestes fetges n'hi ha dos o tres coses que jo crec que molta gent coneix i sap el que és. Una és el manifest, que se dona abans de les festes i que després se dona en aquesta etapa en la que els xavals, bueno, ja han pres la comunió i ja, com dia aquell, han fet aquest manifest que jo crec que el que servia era per a reunir a la família i per a que tot el món celebrara o tinguera clar el que anava a celebrar-se. I el senyor Cortells, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada.
M'envia, me diu, Vila-real i el manifest. Així de tiró, pumba. Què és el manifest?
Bé, és, jo crec que és una història entranyable de les nostres cases, que ho poses ahí, no? El que té fills i la gent com va despilant, és curiós, no? Te toca el timbre, van, o tu vas a veure el manifest d'algú, un nebot, un familiar, un amic que ha tingut un xiquet i te convida, i és una miqueta l'excusa, a banda de dur el regal al xiquet, evidentment, com toca, d'anar ahir a fer-se un cafè, a visitar i a veure com han decorat eixe manifest, no? Que hi ha decoracions autènticament meravelloses. Qui no siga de Vila-real, de Soca, que siga nou vingut, igual a això li sembla estrany, per això trobo important, no?, que en la ràdio, que és un mitjà de difusió de comunicació, doncs s'explique, no?, perquè això sí, està una miqueta dins de les famílies de la tradició de Vila-real i dins de la casa, és a dir, no el posem normalment enmig del carrer, sinó que està en el menjador de casa o en les cases grans, no?, en la part baixa o en el menjador, la part de dalt, depèn, no?, cadascú. I a més es cuida molt, no?, perquè es posen focos, es posen... I aleshores l'origen, jo mirant una miqueta al cobert, la paraula manifest és una paraula que ja apareix en Ramon Llull, ja la tenim documentada al segle XIII, no?, i per exemple diu la fe que hom ha no és tan noble ni tan virtuosa per les coses manifestes com és per les coses secretes i absents, no? Després torna a aparèixer a tan manifestes falsies la resposta alguna autoritat los daria, en Roig de Corella. Aleshores, en la literatura constantment apareix esta paraula que ve del llatí manifestum i que té un origen religiós, bàsicament, no? La traducció més o menys al castellà seria declaració. I una de les excepcions que dona el Diccionari Normatiu Valencià és l'excepció número 7, que és religiosa, que es troba al Santíssim Sagrament exposat a l'adoració dels fidels. És a dir, com tot això té relació amb la religiositat, és a dir, la religiositat però popular, no?, que és allò del corpus, d'on han nascut, per exemple, tradicions com els gegants, la moma, i tota una sèrie de coses que jo crec que transcendissin moltíssim allò religiós i estan ja en un nivell de cultura popular, digue-li com vulguis. El manifest, teològicament, és la custòdia, és a dir, és el lloc on en la tradició catòlica es posa el pa consagrat i es venera, s'adora, no? I aleshores, evidentment, les processons del Corpus, no?, i sent aquestes custòdies, que així tenim una molt bonica del segle XV, que és una autèntica joia que es conserva així a Vila-real i que normalment es trau, no? I clar, evidentment, després de totes les comunions que han segut al llarg dels mesos previs al juny, al juny arriba eixa processó del Corpus, missa tal, que també té una cosa preciosíssima que jo crec que no l'hem posat prou en valor, que són eixes enramades, decorades, amb santets. I a més és que sol ser un diumenge que ja n'hi ha més poqueta gent perquè la gent ha fugit ja als masets, als apartaments, a Benicàssim, als afores de Vila-real o al Terme, i aleshores n'hi ha més poqueta gent, però li dona aquesta cosa entranyable de ja estem en estiu i ho celebrem d'esta manera, no? El manifest, per tant, jo crec que És importantíssima a Vila-real perquè sempre s'ha de recordar Sant Pasqual, patró dels congressos eucarístics, tot el tema que té a veure amb este dogma del catolicisme, doncs així a Vila-real encara s'engalana i es decora una miqueta més, no? Els que hagin anat, les nostres iaies, a la litúrgia antiga, este dia es deia una frase que era Dies Santissime Corporis et Sanguinis Domini Jesu Christi. Ese és el nom del dia, no? Dia del Santíssim Cos i Sang de Jesucrist, Nostre Senyor. Ese és el nom del dia, que antigament era en llatí, era ese Dies Santissime Corporis et Sanguinis Domini Jesu Christi. I aleshores, esta data del Corpus Christi sempre és el diumenge que fa nou després de la primera lluna plena de primavera. I tot això, com sabeu, és lunar i va al voltant també de la Pasqua, que és on arranca tot el tema de la Quaresma, la Passió, etcètera. No? Enguany cau el 4 de juny el Corpus Christi, però sempre la processó i tot això es fa el diumenge el diumenge següent, no?
No, això dius, no és una de les processons més, diguem, més famoses o més vistes, més reconegudes? Per exemple, ma mare me dia ahir l'altre dia dinant, mare, quan te puges al maset? I me diu, després del Corpus.
Després del Corpus.
Mm-hmm. Com si dia...
Però fixa que aquestes festivitats litúrgiques...
Sí, està quedant-se un poc per darrere, no? Dirien que és la que menys...
Sí, a veure, no és multitudinària com pot ser la de Sant Pasqual. Gent n'hi ha, vull dir, gent n'hi ha, i sobretot la gent que prepara aquests altarets, sobretot les confraries de Vila-real, que jo crec que es preparen un carinyo immens i és un goig. Però fixa't com, has dit ta mare, vull dir, clar, és que els nostres pares i iaios encara tenien aquesta mentalitat al voltant de les litúrgies...
Sí, la vida està marcada per els moments litúrgics, no? O sigui, el seu calendari vital... és, pujo antes, però el Corpus tinc que estar, després ja tinc la llibertat, ja ha complit tot el que seria l'agenda, no?
Clar, és que, i a més és que les processons, que ve d'ahir de processar, o de professar també, no? És un manifest de fe, no? Realment, doncs sempre han sigut importants per a la gent perquè també hi siguen. I després és un moment també que si tu tens un bon vestit, doncs evidentment el poses...
La processó la instaura, l'església l'organitza, l'ordena, o naix de la gent. És a dir, n'hi ha que naixen de la gent, suposa. Gent necessita eixir i processar la seva fe. I n'hi ha altres que són obligatòries, com seria?
No, les processons teològicament són religiositat popular. Perquè realment el que és el que s'ha de fer, el obligatori, diguem, és la missa que sol ser dins dels temples, no? Sempre diuen els teòlegs una miqueta pensant en allò de les catacumbes, que pues, sí, els cristians estaven perseguits i amagats, però clar, quan el cristianisme deixa d'estar perseguit, doncs la gent vol mostrar, manifestar...
Vale, això anava a dir-te, una volta tens que processar amagades en por i sense que s'enteren, una volta veus la llum, tens la necessitat de dir, estem així, no? Que al final podria ser una campanya de màrqueting, no? Si ho penses bé, dir, bueno, nosaltres som estos, vull ir al carrer i que me vesguen perquè puguen vindre en mi, no? Realment és una campanya de màrqueting, és traure...
Clar.
No, és
curiós. Clar, i aleshores, de fet, moltes vegades no és tant l'Església la que posa els diners per a fer aquestes processons, com les mateixes confraries, la gent... Vull dir que esta part de les processons és molt més popular i com que és molt més popular, precisament, té molt més de color. D'ahí que diguen que moltes d'aquestes tradicions curioses, com la dels gegants, naixen al voltant del Corpus. Perquè, clar, en el moment que ja no són els teòlegs, que els teòlegs tenen aquest raciocini propi d'algú que estudia i que aprofundís...
No li quadra molt. Clar. Que anava a dir-te, vale, i qui fica el freno a les processons? És a dir, qui permeteix als gegants, qui diu, per exemple, Setmana Santa, això sí, això no, n'hi ha alguna legislació? O sigui, l'Església té que ficar freno. Per moments dirà, a veure, per exemple, el Corpus. Imagina que jo se m'ocorris dir, no, ara jo al Corpus vull dir en una carrossa i anar tirant confit perquè me dona la gana a mi. Qui fa la llei de les processons? Qui diu, això és el que toca?
Doncs mira, no? Han sigut diversos papes al voltant dels segles que han posat fre i després han amollat, diguem, no? Per exemple, un cas molt paradigmàtic és el del Misteri d'Elx, que és una representació teatral. Està així dins de les esglésies, però molt popular. Vull dir, més que del clergat, ve del poble, no? I en un moment donat, aquestes teatralitzacions es prohibeixen. Però normalment quan la fe o popular o el poble, di-li com vulguis, té tanta força, o bé ho acaben permetent a l'Església o fent la vista grossa,
ja, vale,
o directament ho acaben regulant.
Sí,
no?
Però sempre...
Perquè estaven prohibits generalment, s'havien de fer fora de les esglésies precisament per allò de clar que estava dient ara. Perquè n'hi ha coses que no pertanyen al culte com a tal i per tant diuen, això el teatre el fa si vols, però fora dels murs, fora de l'església. No?
Clar,
i ahí sobreviu una meravella també del nostre teatre valencià, que és el Misteri d'Elx.
Això no va dir-te, clar, cada lloc té la seva processó, mm-hmm, té els seus personatges,
correcte,
la seva història, que va afegint per necessitat, no? Per exemple, Matos, jo dia, no? La Setmana Santa, que vam estar l'altre dia parlant d'ella i la vam viure un poc més de prop en la gent de la Setmana Santa. Clar, ara estem introduint la Setmana Santa andalusa dins de la nostra Setmana Santa. Clar, això és un camp... Al final, bueno, però no, perquè realment ja està introduïda, perquè així viu gent que processa aquest tipus de fe. Barrejar-ho i tal, bueno, al final està permès, no? No n'hi ha una llei escrita a dir que sí que n'hi haurà, però suposo que la gent de les confraries se sentaria i diria, què fem? Deixem entrar a esta gent, no deixem entrar... lo dels caramelos, per exemple, que és una boba, però permetim, es llevem... Clar, jo crec que ahir l'Església ha estat intel·ligent en alçar el peu, obrir la mà, perquè és que d'alguna manera, el que diem el màrqueting, tens que atraure la gent i que se senti identificada i que sí, que tinga aquesta part religiosa, perquè també se ho passe bé, que disfrute fent-ho, no?
Sí, perquè jo crec que tots aquests debats que has dit, ells mateixos els han tingut, no sé si públicament ho han comentat, però els han tingut, em consta que els han tingut i a més segur que se'ls han plantejat, no? I al final també aquestes incorporacions, siguen de fora o siguen de dins, és també una cosa natural, vull dir, sí que és veritat que són dues maneres d'interpretar i de veure, perquè és que som un poble diferent, no? El poble valencià de l'Andalús.
Sí, molt diferent.
De veure aquesta religiositat, tot i compartir la religió, fixeu-vos,
sí,
també tenim una altra manera de veure-la.
És curiós perquè ells són molt més festeros i molt més... però en dins de la religiositat, en moments, són els més, jo diria, que no permeten, no? Que mantenen aquest nivell de seriositat, de religiositat, no? És veritat, eh? I tu és al revés. Jo diria que així el tema religiós com se viu d'una manera més relaxada, no? No tan exagerada, no?
Sí, sí, sí. I també s'ha pres a dir que els valencians doncs, posen més accent en la Pasqua, és a dir, la resurrecció i la festa, i allà acaba el sud doncs, sí, sí, la passió, no?
Perquè, sí,
així, no és festa fins dijous sant.
Tornem al manifest. El manifest només era en moments de comunions religiós, perquè ara tenim les festeres que fan manifest.
Clar, perquè després les paraules doncs, van, diguem, modificant-se, se li va donar un nou significat, com que anem a veure a les cases el vestit de la xiqueta o del xiquet de Marineret, que ara parlarem d'això també,
sí.
Doncs és un tipus d'acte, diguem, que s'assembla també a posar el vestit de la reina a les dames, dels festeres, i mostrar-lo igualment que es fa amb el dels xiquets, no? En este per un sentit diferent, no? Que és més purament el de la festa, però al final la paraula es queda i es queda per altres usos.
Vale, però el primer manifest seria el de la comunió, el d'anar a casa de la família a on ensenyaven els regals que li havien arribat al xiquet, perquè ara tindrien que ficar els contes corrents, però abans se ficava la bola del món, la raqueta de tennis, la tenda de campanya, l'enciclopèdia, la medalleta, el rellonge, no era lo...
La meva època era així.
Home, la meva també, o sea, la taula al comedor.
O la bici, jo recordo.
La bici era mítica.
La bici era mítica.
I si era un moment, claro, eren regals que el xiquet podia necessitar en la seva entrada a l'adolescència.
Exacte, i a més és que, molt bé, ho has dit molt bé, perquè representa, jo crec, molt bé, barrejant també religió i altres coses, l'entrada precisament a l'adolescència.
Sí, sí, sí.
De fet, això de la comunió és el segle XIII, concretament el 1215, en un concili que es diu el Concili del Laterà, que es va decidir que només els menors que hagin arribat a l'edat de discreció, entre 12 i 14 anys, podrien rebre este sacrament. Després d'aquesta edat se va baixant, i substituís l'edat que he dit abans, que és la de pràcticament quan ja eres un home, per la confirmació, no? Que es diu. Que a més això també és molt antic. sembla ser, no ho tinc molt clar, que en origen la comunió la prenies directament després de batejar-te. Mm. Però això amb els anys va anar canviant-se i jo crec que es va associar això. El bateig al naixement, la comunió a l'entrada a l'adolescència i la confirmació a l'entrada a ser un home ja, sí, en càrrecs i treballar.
Jo, la primera que vaig anar a Jerusalem, vas pillar justet la festa de les xavals, que són, crec que són 13-14 anys, no?, que es fa la festa. Sí. I me va recordar molt a les comunions nostres, saps? Tota la part... És superparegut, per no dir que és clavat, no? Jo crec que tenen més edat, crec que ahí ho fan en 12-13 anys, no sé l'edat exacta que ho fan.
Sí, sí.
Però és que estava allí fent passar, que passen en la, tocant la música, va el xiquet baix d'un pal i van darrere tota la família cantant i, bueno, darrere d'ell, i vas pensar, és... Claro, al final, totes les religions i totes les cultures estan lligades d'una manera increïble, perquè si començares a comparar i equilibrar, és que és quasi el mateix.
Sí, segurament sí. A més, és que els rituals al voltant de l'entrada d'adolescència i l'entrada de l'adultesa, vaja, són totalment universals, no són merament de Vila-real i el catolicisme.
Això no he dit. Així són comunioneros, és a dir, a Vila-real és un poble de molta comunió, de fer-s'hi, de fer-li molt de cas, no?
Jo crec que sí, jo crec que sí, perquè tinc alumnes que tenen xiquets i quasi que és un dels temes de conversa, de parlar per a practicar, no?, valencià i tot això, el de les comunions, perquè n'hi ha unes quantes que a més ho viuen, en la preparació i els regals que donarem i qui vindrà, qui no vindrà, vull dir...
M'expliques així que en 1215, com dius del Concili Laterà, diu que 12-14 anys podran rebre aquest sacrament. Després se redueix a 8.
Sí.
Això suposa que va canviant, no?
Crec que, t'ho dic una miqueta de cap, crec que canvia a partir de la reforma, perquè es posa una miqueta en qüestionament el quan, el com, es posa en qüestionament el tema del bateig, si es podia fer d'adult o no, i ahí canvia tot una miqueta, no?, les edats. A partir d'ahí va canviant. De fet, els protestants, jo quan vaig estar a Alemanya, allí li diuen confirmación, igual que així, i
allí fan comunions, com vosaltres?
Molt paregut, sí.
Vale. El xiquet de marinero no cola.
No, 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 no. Això no, això és una cosa merament nostra.
Això no hi té. No. La xiqueta vestida com la fiesta de 15 anys que fan els mexicanos, jo, a veure, al final el vestit de les xiques, el color i tal, pues, té que ser blanc, però de marinero, explica'm per què vas a prendre la comunió i tens que anar vestint de capità de fragata.
En origen, en la litúrgia catòlica, el que es dia simplement és que havies de dur un vestit digne.
Val.
És a dir, tu, jo vaig al pleno i no aniré en banyador, per exemple, que això tot el món ho entén. Vaig a un enterro i no aniré en bermudes. Vull dir, és un vestit digne del moment, del lloc, de la celebració i tot això. Com es converteix este vestit, este traje, en un clàssic? Doncs anem al segle XIX. El segle XIX comença un costum que els xiquets i les xiquetes que anaren a combregar, a comulgar per primera volta, s'havien de vestir en un vestit nou per presentar-se dignament davant l'altar. Això és el que diu l'historiador Joan Eslava. Nou. És a dir, que siga...
Que se note que acabes d'estrenar.
Exacte.
També anes a estrenar-te, o sea, que era...
Que fora un vestit que l'utilitzes per primera vegada.
Per primera volta, sí.
Això també té un caràcter de dignitat, no? Imagineu, en aquell moment anaves a la costurera del teu carrer o del teu barri expressament...
Fem el traje que vaig a comulgar per primera volta a la meva vida.
Exacte. I a principis del segle XX, a poc va evolucionant i es va imposant el vestit de color blanc que simbolitza la teologia catòlica, la puresa, no? Ve de l'Apocalipsi, que diu els que seran vencedors seran vestits en vestidures blanques i no esborraré el seu nom del llibre de la vida. Això és el que diu l'Apocalipsi, no? I parla dels vestits blancs. I per això en la litúrgia s'utilitza el blanc, no? Ja sabeu, és evident que simbolitza la puresa i que, per tant, vas amb puresa, no?, a aquest sagrament, no?, que és la comunió. A poc a poc, la vestimenta, com passa també amb el mateix corpus, es va complicant, no? Perquè ara li fique un decorat per ací, ara una agulla per ahí, ara jo tinc més diners que tu i li fique això d'or,
sí.
I allò, en la religiositat popular,
claro,
doncs es va...
Això t'explica. Això l'Església com va acceptar, no? No té una altra. Perquè, claro, al final diries jesuïtes, no? Diguem,
jo crec...
Que te som... Inclús també n'hi ha ordres que són que permetissin més el fasto i altres que no. Vale. Si tu te toca una zona on són prou, diguem, justets i tot això, claro, com admitissen cada volta més, cada volta més. Per exemple, jo quan vaig prendre la comunió, tot el món anava amb la medalla d'or i el rellonge. Mm. Quan van prendre la comunió els meus fills, l'església ens va dir, no, no, ni rellonge, perquè estan tot el rato mirant, no, i sobretot creu de madera que jo te donaré. Mm-hmm. S'ha acabat lo dels creuers, els avaloris, i les medalles i els penjolls.
Clar. Mira, anem a veure. Tu quan parles amb un retor, amb un capellà, un teòleg de poble, que dic jo, segurament et diu que és ostentació i et diu que ens en passa de la ratlla,
sí,
no?
Sí, un poquet.
Però com apareix això? Això també s'ha de tenir en compte. O sigui, això no apareix de la nit al dia. I és per això que quan nosaltres vam prendre la comunió n'hi havia ja, diguem-ne, este boato a veure qui podia més, en or, en no sé quant, no sé quantes. Perquè això, com no apareix de la nit al dia, jo crec que no dona temps, entre cometes, a corregir-ho.
A parar-ho, claro.
Simplement va aparèixer.
Sí, o sigui, tu vas deixant créixer, i quan tens compte de l'arbre no pots tallar-lo ja.
Clar, i aleshores és quan diuen, anem a ficar una miqueta d'ordre, tal. Però jo, com totes aquestes coses de la religiositat popular, no apareixen d'un dia a l'altre i per això es mantenen i creixen i es reproduïen. I per això n'hi ha coses en el corpus que diuen això, quina relació té amb la transubstanciació i el cos de crisi, no té cap relació, uns gegants per ahir, no?
Sí,
per exemple, no té cap relació perquè amb el temps ha anat evolucionant tant que ja no veus el per què això en origen apareix, no? Però fixa't, a partir dels anys 20 endavant, segons Slava Galán, l'historiador, es comencen ja a fer
vestits... Te puc fer un apunt?
Sí.
Tu saps que jo m'he llegit tots els llibres de Slava Galán?
Ah, sí?
Tots. Doncs a excepció d'algun... Quan, els de pseudònim no, perquè són més d'aventures i tal, però els de la història sí. Home, jo recomano tota la... que fa del de... comença la Guerra Civil, la postguerra, hasta la transició. Jo vaig començar llegint una Guerra Civil que no va gustar a nadie, i a partir d'ell vaig llegir tot, i a part de que aprens, tan rius la gana, no?
Sí, sí, sí.
Sí, per exemple, el cura dels seus llibres és Don Proculo,
sí.
Claro, que sempre explica que el pueblo ja saps com li dia, no? Perquè,
sí, sí.
Entonces, ja te diu que una demostració de lo que és este país, no? Diu que tot el món els agachava el cap quan parlava, però després era...
Exacte.
En 1920 apareixen els primers trajes.
Clar, i aleshores Galeries Preciados,
que suposo
que el recordaràs,
hombre, claro.
I els Magasem Sepul, porten el pret-a-porter a les primeres comunions. I ja el 1954 s'anuncien elegants vestits i models Eton, mariner, smoking recte i creuat oficial de marina.
Claro, qui decidiria, que té que ser això? Galerías Preciados va dir un dia, no? Així
pues
era com,
mira,
com la Coca-Cola li va canviar el color al Pare Noel, no? Que diuen que va decidir canviar el color.
La referència era als cavallers d'il·lustres ordres militars.
Ah, val.
El Mirage i el finíssim model Lord, interpretat en vellum negre, que en aquell moment, tinguem en compte que estem en el temps de la dictadura, això dels militars estava prou de moda.
Claro.
Aleshores...
Sí, era, sí, la referent del cadete jove vestit de militar, no? Era
exacte,
de qui em posava a dir, este és un tio de profit, este acabarà sent una gran persona.
Clar.
Sí,
i perquè
com llaura...
que estem entrant en l'adolescència, doncs és una mena de missatge subliminal. Jo crec.
I s'ha mantès. Mira que s'han canviat clar. Coses... Perquè
igual,
ara...
igual la gent que li ho posen ja no sap ni què ve d'ahir, li dona igual, però ve d'ahir.
Sí, ve de...
I per Galerías Preciados ja sabeu que va ser una cadena de grans magasins.
Sí, era el Corte Inglés, de l'època. Sí, sí.
La va fundar Pepín Fernández, desapareix l'any 95 i després de declarar-se en suspensió de pagaments i l'adquirís el Corte Inglés.
Clar, no? Clar. I això és una altra d'històries que he llegit jo, que està molt bé, i és Galerías Preciados és un bon nom, però sempre explicaven que el Corte Inglés... és un nom. O sigui, que el que va dir esto se va a llamar el Corte Inglés va tindre guanyat el cel perquè va acertar el nom, no? El Corte Inglés, no dirà, no, matros...
Els germans Koplovis,
claro.
Els jueves...
Isa i l'altra, que està molt bé, que era la publicitat de usted la postguerra, de la sombreria madrileña, que és un llibre de Vizcaíno Casas, que és Los rojos no usaban sombrero. Clar, diu, bueno, pues ya sabes que o te compres un sombrero o tens clar, tot el món va dir que tu eres roig, però tan clar el tio va dir si així vaig a vendre sombreros jo a to Déu, no?
Sí, sí, sí.
I ses publicitats i ses idees que, com tu dius, claro, algú va tindre un dia i la veritat és que les va encertar de ple. Estàvem en això, en estratges.
Sé que en origen, no tinc molt clar quin any, van costar en Galerías Preciados estos estratges entre 350 i 550 pessetes. I ara no sé en quin preu estaran, però crec que...
Uf, de tot, però 300 pavos... Sí, sí.
Segur que
300, 400 pavos i, bueno, ja de xiqueta, jo crec que... Sí, sí, és... Home, claro, al final també és un moment en el que tu penses que tot el món té dret a viure i que s'ha muntat un negoci al voltant que clar. Genera una economia que té que existir, no? Perquè genera una economia brutal, eh?
Un negoci que jo crec que és d'estos negocis, jo crec que fins i tot que ha fet en valor, perquè un negoci que està basat en, diguem-ne, costums populars i tradicions com aquesta, jo crec que és un negoci que quan no el pots trobar a un altre país més enllà, perquè té una cultura diferent, és un negoci que té un valor afegit.
Claro, però jo quan
tant per a qui el manté com per a nosaltres que fem que es mantinga viu.
Jo me fa gràcia perquè quan la gent critica això, no? L'església i tal, jo sempre penso el mateix. El futbol, que és al final és una religió encoberta per a la gent que li agrada, és una passió, també utilitza la publicitat, el màrqueting, també busca tot això, també és un negoci encobert. És que si no existira això, la gent fugiria. O sea, tu tens que tindre la part que la gent té que tindre la seva part personal, privada, religiosa i, diguem, més sèria, però és que no pots perdre esta. Per què? Perquè esta és un reclam, Santi. Mm. Si no tens este reclam, com va vindre la gent a comprar-te el negoci? Ho entens?
És que, exacte.
Clar, entonces dius, vale, sí, què fa l'Església? És que damunt és que des del principi l'Església, jo sempre ho dic, sempre ha anat per davant en tot, en màrqueting, en manera de vendre, en com vendre la història, perquè al final la història és molt potent, però tu la tens que vendre i que la gent la té que comprar i té que anar, no? I la comunió, per exemple, és una manera d'apropar-ho i de que les famílies, mira, les junta, no? Genera una necessitat i un negoci, bueno, sí, però és que si no existira, què faríem? En les altres religions no existís, no és tanta parafernàlia.
Sí, sí, sí. Jo recordo, per exemple, els amis és molt important. De fet, els amis crec que ells són molt estrictes, no?, la seva religiositat, ja ho sabeu si heu vist alguna vegada algun reportatge, però es deixen anar-se'n a la seva bola un any, i precisament quan arriben a l'adolescència. O sigui, tu ara te'n vas d'ací, vius la vida...
Vale, i si no torna, no torna. O sigui, que el que troba una nòvia no torna.
N'hi ha gent que no torna. Sí, sí.
Vale. Que... pues tenen que estar molt convençuts de que el tio està molt convençut per donar-li un any de llibertat. O sigui, així era un any de mili, ahí és un any de vida.
Mireu, és molt curiós, sí. Els amis que viuen d'aquestes maneres, a més és que és una comunitat molt curiosa, perquè... Sí. Fins fa poc, clar, els hispans van créixer molt als Estats Units, però era el segon idioma més parlat, l'alemany, perquè ells van escapar d'Alemanya i tot això. Però bueno, el que estàvem dient, crec que hem viscut també les últimes dècades un utilitarisme de tot, que dius, el més important quan te cases és que fas un paper. Home, no, vull dir,
claro.
Fas un paper, però estàs celebrant una cosa important, sí, també però, per a la societat.
Jo te pregunto, Jesús, abans de saber que anava a morir, què és el que va fer? Va reunir a tots els seus amics a la taula?
Clar, clar.
A menjar, no?
A menjar.
Sí. Podia haver-se sentat en un racó a soles tots dins d'una cova i dir, senyores, anem a resar perquè s'acaba... No, va voler celebrar abans, no? Va dir, bueno, juntem-nos al voltant de la taula a menjar perquè és l'última volta que vos vaig a veure i ja que és l'última volta que vos vaig a veure, vull veure-vos així tots junts, no? O sigui, no va fer un apartat a soles a meditar, no, va voler reunir els seus i explicar-los en una taula.
També, Javi, menjant també es fan molt bons negocis, perquè en aquest moment estàs relaxat, estàs menjant.
Claro.
Claro, jo si em pilles ara en l'escola treballant, doncs escolta, jo estic treballant, no tinc temps, vull acabar això, però el menjar és aquest moment de relaxació, no? Com és també...
Mira, està bé que m'hi fiques, ortodoxos i romanesos fan la comunió del naixement, des del naixement, i evangèlics la fan després del bateig com els catòlics, però es bategen d'adults. O sigui, cada un... I això?
Bé, això és el que he dit, que una miqueta va canviar, no?, la posició de les edats. Els ortodoxos, que són extraordinàriament conservadors, no?, tot això, també hi ha alguna cosa curiosa, com que no tenen seients les esglésies, que vaig estar mirant, i els catòlics, fins al segle XV-XVI, tampoc teníem on seure. Anaves pululant, d'ahir que tinga totes aquestes capelletes, perquè anava fent la missa, religiositat popular una altra vegada, i la gent anava ficant un ciri per ahir. Perquè o sigui, estava en llatí, no s'enteraven de la missa a la meitat, que d'ahir ve l'expressió, no enterar-se de la missa a la meitat, perquè tot en llatí, tu estaves ahir, i el moment important, quin és? Consagració, tots de genolls, i comunió. Doncs els ortodoxos, això, conserven esta... Ells el que fan és que fan una pasta. barregen el pa i el vi i te'l donen una cullereta. I als bebès i tot, això si ho anà a una litúrgia ortodoxa és curiós. Al bebè li donen el vi, el pa...
Claro, que així no pots anar fins que prengues la comunió i tingues 8 o 9 anys. I ahir des de xicotet ja pots anar.
Des de xicotet, sí.
O sea, que ahir no estrenen... Bueno, no sé si estrenen o no estrenen.
Sí, ahir el que he vist jo és que...
O sea, traje de marineret no n'hi ha.
No, les vegades que he estat se posen el trajes típics romanesos.
Ah, sí?
Molt xulos també, molt bonicos. I guiteletes d'aquestes típiques romaneses i coses així. Els evangèlics depèn, no? Per exemple, els evangèlics tradicionals, luterans... Ho fan igual que els catòlics, exactament igual, tenen igual, bateig de bebè, després la comunió i després la confirmació, igual. És l'únic que no creuen en el papa, però els luterans és
igual,
és pràcticament
és
igual.
És un calco, però tenen el papa borrat, ja van.
Exacte.
O sigui, si nosaltres borrarem el papa,
sí,
seríem igual.
Pràcticament. Vull dir, jo aquest estiu vaig estar a Berlín, a la catedral luterana, que n'hi ha ahí, preciosa, i allí tenien, és que és igual, tenien imatges, però tenien, els sants per a mi eren els reformadors, els fundadors de la reforma, estaven allí en, i després també tradicionals en algunes coses, fan la missa d'esquenes, igual que la feien així.
Una de les coses curioses són les enramades, és a dir, per què a la porta del xiquet va el pare a tallar la herba, les flors, les rames, i li munta ahí una...
I això és una de les coses que jo crec que realment... Jo veure a la iaia, saps? Perquè sol fer una iaia o una tia, o entre una tia i una iaia, no? Ahir abans de que isca el xiquet decorant, posant les flors, no? Jo crec que és una de les coses més entranyables, o aquestes traques espontànies que es fan, no? Que is el xiquet i les... Claro, jo alguna vegada, amb jo visc fins i tot, no? Ises de casa i te veus l'enramada ahir, passes per un costaet perquè saps que això s'ha fet amb tantíssim, tantíssim de carinyo que no... Vull dir...
Sí, la gent les respecta. O sea,
s'ha de respectar. Les arribes... ramades no només se fan en les comunions, també se fan a la processó de Sant Pasqual, quan vaig a la Mare de Déu, que arriba d'haver un concurs, perquè llegi de notícies, concurs d'enramades, així a Vila-real, que després crec que no va prosperar.
Nosaltres no tenim la cultura que sí n'hi ha molt per la part de Catalunya, no? Que, per exemple, les festes, barri de Gràcia, de més, que en decoren el barri, i n'hi ha molts que religiosament decoren tot el carrer que han fet una catifa ahí de flors, espectacular, que, bueno, n'hi ha competició. Nosaltres és més modestet, no? Més d'anar per casa, però al final és la mateixa història, no?
És la mateixa història i els arrels, no? La vegetació, la tradició cristiana que representa. Representa la renovació, la vida, representa també la benedicció, perquè el hisop, això que utilitza el capellà per a venir en aigua, en origen era murta, o sigui, és una planta que la mulles,
sí.
Perquè la planta representa la vida, la resurrecció. Val,
veus, per exemple, claro, jo això ho he vist, és veritat, claro, i la planta té una història, claro, o sigui, és aquesta planta exacta, la murta exacta, sí, té que ser, no pot ser una altra.
No sé molt bé per què, però sé que representa això, la resurrecció, la vida, perquè la planta està viva, no? Evidentment, no és una cosa morta com un metall, no?
Sí.
Després, clar, com tot en la vida va evolucionar i per, jo què sé, per no anar a replegar la murta sempre que fas la litúrgia, doncs suposo que ho intercanviarien per l'hisopo, per l'hisop, no? Que és un dels objectes estos que s'utilitzen litúrgicament. És curiós perquè això de les enramades és antiquíssim. Antigament els romans els utilitzaven branques d'olivera, garlandes florals i també feien processons, celebracions cíviques, decoraven els carrers, els romans, i jo crec que bàsicament el que es va fer és passar dels romans a, als cristians com reinterpretant-lo, no? Bàsicament. No ho sé, esta festivitat, que per cert, no sé si crec que parlava més un papa, el papa Urbà IV va ser el que la va instituir en una butlla que es diu Transiturus de hoc mundu. Això va ser al 1264, no? La transició del món d'un a l'altre.
Sempre que me parles d'això, me salta una curiositat. Jo com aquestes coses no sé. Vale. Jo faig ahí, el papa escriu una encíclica, el que siga, i diu, això té que ser aixina. El que ve darrere la pot fumar? És a dir, ara per exemple, no? Jo instaure ahí i jo vinc darrere tu i sóc un papa totalment diferent a tu i dic, mira, això que dius tu, home... Però, claro, se mantenen la majoria en el temps. Totes les que me dius tot no les canvien. O sigui, bueno, suposo perquè estan encertades o perquè realment és així, però com se canvia això? O sea, el Papa té el poder de fer una encíclica o dir, sí. Això va ser aixina perquè ho dic jo i perquè m'ho ha dit Déu i no puc canviar-ho de cap manera, o sí?
Això és una cosa més religiosa, però t'ho explique per als nostres oients, a més, com ho sé, t'ho vaig explicar.
Va bé. A
veure, quan comença la reforma fa una proclamació que és allò de la sola escriptura, és a dir, la veritat només ve de la Bíblia, punt.
Vale.
Però els catòlics, a partir del Concili de Trento, diuen clar que no n'hi ha una única font, sinó que n'hi ha tres, com la Trinitat, no? Que és el Magisteri, la Tradició i la Bíblia.
Vale.
Diuen, la sola escriptura sí, però també el Magisteri i la Tradició.
Que,
per què? Ells ho raonen, el catolicisme ho raona, perquè diu, home, al cap i a la fi, la Bíblia la vam decidir nosaltres en algun moment. Vam decidir, este llibre sí, este llibre no.
Vale.
I en què ens vam basar? La Tradició. Per tant, la Tradició, vull dir, diguem-ne que complementa, i el Magisteri. I el Magisteri què és? Magister, ara que estem en plenes reivindicacions de mestres i tal, de mestre, d'ensenyar, no? Mm. El Magisteri, per tant, és aquell docte que aprofundeix i que després ensenya. Aleshores, els papes catòlics, una de les missions que tenen és aquesta, la d'ensenyar.
Mm.
I per això fan encícliques. Les encícliques fan referència a les cartes que escrivia Sant Pau, Sant Pere, els apòstols, a les diverses comunitats cristianes. El que passa és que aquestes cartes mai tenen consideració de dogma de fe. És a dir, són recomanacions, són línies,
vale,
són actualitzacions, no? Segons el moment del temps. I,
vale, o sea, que tot el que fan els papes se basa en aquestes cartes que feien els apòstols.
Clar,
o sea, és del mateix.
Ells es consideren apòstols també,
vale, o sea,
i fan
que
cartes, no tenen la mateixa consideració que la Bíblia,
vale,
són més una actualització,
vale.
Però diguem-ne que tenen una certa autoritat.
Vale, entonces
ahí és on està el que tu preguntaves. La podes fer? Doncs sí, el que és l'encíclica sí, perquè l'Església en el segle XX és d'una manera, en el XXI d'una altra,
vale,
i això
vale,
es va...
Vale, ho entès. O sigui, el Papa, per exemple, fa una encíclica, mm-hmm, que és una idea que ell té en un moment, com tenien els apòstols, i diu, jo correcte, crec que això va per així, me pareix que podrien fer això. Mm-hmm. Però no és dogma, o sigui, no és llei.
No.
Llei seria el concili, és a dir, quan se reunissin tots,
correcte,
i decidissin, això és llei.
Normalment, en la tradició de l'Església, la llei eren, efectivament, els concilis,
vale.
I era infal·lible, en origen, l'Església, no el Papa. L'Església és infal·lible.
Ah, vale.
Perquè, de fet, l'Església ha arribat a condemnar a papes per heretgia.
Això sí.
Està ahí més d'un. El que passa és que en el catolicisme, en el segle XIX, n'hi ha un papa, que d'això hauria de parlar més en profunditat, que és el Papa Pio IX, que declara un altre dogma, que és el de la infal·libilitat papal. I aleshores, però per a que siga infal·lible papalment, ha de fer una cosa que es diu parlar ex càtedra. I abans de parlar ex càtedra, tu has de demanar l'opinió dels bisbes, o sigui, és una miqueta, en definitiva.
Vale, i una altra curiositat que tinc. Tu te pots fumar a un papa? És a dir, l'Església pot dir, tu no, fuera, o sigui, mos hem equivocat, eres un enviau del diablo, no eres el que toca. Se podrien, no?
Sí, en el catolicisme és més estrany, s'ha fet, però els ortodoxos han arribat per heretgia a condemnar,
sí,
a un patriarca i expulsar-lo.
Fora.
El fan fora, sí.
Però fora de la religió i tot, o sigui, fora,
sí.
Out.
Excomulgat.
Sí, sí.
Al mateix patriarca. Més sovint els ortodoxos que els catòlics. I diguen, els catòlics són més papistes, no sé com dir-ho.
M'ho han dit, la processó del Corpus de Vila-real, que m'interessa, me dius, Sant Pasqual és el patró de l'Eucaristia,
vale? Dels congressos eucarístics.
Dels congressos eucarístics,
sí,
vale.
Sí.
I el Corpus en València, per exemple, jo diria que és la processó més famosa que n'hi ha. O sea, no, jo crec que no hi ha ningú que no hagi escoltat mai parlar de la processó del Corpus que es fa a València. Per què?
Doncs perquè, evidentment, perquè aquestes coses de religiositat popular, que en molts casos, no, com la de València, això és bé d'interès cultural, per alguna raó, és a dir, perquè posant-lo en valor, per cert, crec que també és una manera de poder finançar amb diners públics certes coses per a invertir-les ahí i mantindre-ho, no? Mantindre-ho per què? Vull dir, doncs per què mantenim, jo què sé, el campanar de Vila-real i que no es caiga a trossos? Doncs el mantenim per tot el que simbolitza, per tota la història que té i, no ho sé, per què mantenim un altar barroc, no? O per què manteníem el cos incorrupte en un sepulcre xurriguerès de Sant Pasqual? Doncs evidentment, no? Perquè tot això representa moltíssim per a, en el nostre cas, per a l'Estrella Vila-real. I el Corpus, què passa? Que moltes d'aquestes coses del Corpus són immaterials. Aleshores, el valor que té el mantenim nosaltres. És com la llengua, és com el valencià. Vull dir, com és immaterial, s'ha de fer alguna cosa per a que es mantinga viva, no? Més enllà de publicar un llibre. I vull dir, jo crec que això és una miqueta el sentit de donar...
I Neon, ara me venia al cap aquella cançoneta de Tres jueves en el any, te recordes això? Que reluce más que el sol. Per què sempre és dijous? Jueves Santo, el Corpus és en dijous?
Sí, perquè es compta per la lluna. Ara no recordo, crec que ho he dit al principi.
Sí.
Sí, es compta a partir de la lluna i es compten uns dies i aleshores cau sempre dijous, efectivament.
Sempre dijous. Sí, sí, dijous Sant, dijous de...
Però la processó és el diumenge següent.
És el diumenge següent. Mm. La processó, el símbol és la custòdia, és a dir, on va l'hòstia consagrar, i tu has dit que la de Vila-real és de les guapes.
Sí, 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 està, és de, crec que del segle XV, i vaja, és que només ja per això ja té valor, però a banda és que si la veieu és
claro, ahí impressiona. Claro, ahir l'església, la ciutat, ficava la pasta, claro, ahir era una manera de dir, així estem nosaltres, quan més guapa siga, més diners costa, més bonica és, sí. més empaqueté el tema, no?
Sí, aquestes custòdies en alguns llocs són autèntiques meravelles, autèntiques joies d'orfebreria, decoració, joieria i de tot el que vulguem dir, no? Aleshores, jo crec que és això, tu quan vas a una processó d'estes, a banda de la part espiritual que està molt bé, és que és un moment que has d'intentar, jo crec, desconnectar. Desconnectar, no? Sí. De fet, jo no sé si heu vist al retor a vegades, quan està fent la missa, no sé si heu vist que algú li agafa el vestit. No sé si us heu fixat. Li agafa la vestidura litúrgica, la capa.
Sí.
I això es fa perquè sobretot en Trento, però jo crec que en el Novus Ordo també, la Missa Nova, s'interpreta que en aquest moment se'n va volant al cel i es agarra el que se'n va. Agarra el que se'n va.
Que no se n'isca, no? Que no vole. Mira, estava llegint que el Corpus Christi de València se denomina la festa grossa. O sigui, la processó de València la denominen històricament com a festa grossa, o sigui, la més gran de totes.
A més, crec que enguany celebren 700 anys d'aquesta celebració.
Sí. És que és curiós.
I això, vull dir, les enramades pues, tenen una funció comunitària, pues, participem tots els barris, la gent, artística, pues, evidentment, és com arquitectura efímera, no? Els santets ahí, decorats, identitària també, perquè és una vinculació d'emocions entre la ciutat i el seu patrimoni festiu. Jo crec que fins i tot podríem dir ecològica, perquè posem en valor els recursos vegetals i el paisatge del terme.
No, i damunt l'any antes ja, l'abuelo, l'abuela, la família, comença a plantar i dir, tu, planta'm roses i planta'm coses boniques que el xiquet pren la comunió i tinc que fer-la enramar, no?
Exacte.
Sí.
I això, doncs jo crec que a partir d'ara doncs, que la gent valore més i no ho valorava allà.
Sí, però jo t'he dit que així és un poble comunionero, és a dir, se valora. Sí. Tot això és una tradició que se manté, que ningú fica en dubte i passen els anys. No la veig en perill, saps? No veig aquesta situació de dir, n'hi ha altres coses que diries, uf, això costarà que se mantinga. I no, és una...
A més ho reivindiquem, no? Perquè moltes vegades dius, uf, m'han convidat a una comunió, m'he de pensar a què me ficaré, sobretot les dones, no? Què me posaré, com aniré vestida o vestit i tal. Ah, però ho gaudim, no? Jo crec que en este poble ho fem, que ho gaudim i estem contents d'estar junts compartint.
Senyor Cortells, gràcies.
A vosaltres per convidar-me.